Bon dia, la Garrotxa ha viscut un estiu tranquil pel que fa a rescats al medi natural.
Ràdio Olot, l'informatiu del migdia.
Ha sigut normal, ha sigut no massa feina, encara estem en xifres inferiors, diguem-ne, al que seria el final d'any, el tancament d'any, però encara queda ben bé un trimestre i llavors si les condicions meteorològiques, el tema dels bolets, tot això, jo crec que acabarem en números semblants als altres anys.
Acaben d'escoltar el cap dels GRAE del Parc de Bombers d'Olot, Pere Planagumà, en declaracions als micròfons de Ràdio Olot i Olot Televisió. A l'única comarca on han augmentat les xifres que hi treballen els GRAE de casa nostra ha estat el Ripollès. Les dades fins a mitjans d'agost d'aquest any ja superen les que va haver-hi la comarca del Ripollès en tot el 2025. El cap del grup de rescat, Pere Planagumà, ha detallat que les altes temperatures han provocat que hi hagués més gent a les zones d'alta muntanya. De seguida en coneixem tots els detalls, però abans, com sempre, repassem la resta d'actualitat en titulars. Avui comencem el novè mes d'aquest 2026. Avui és dimarts 1 de setembre de 2026.
El dia en 4 minuts.
La Batalla de les Flors a punt de fer el seu centenari. Per part del CID celebren que aquesta activitat pugui fer 100 anys de vida, 30 de les quals organitzada per ells. A més, es mostren molt satisfets per la incorporació de colles noves. En Bauca i Filomena són algunes de les propostes musicals per a un públic familiar per a aquestes festes d'altura. Aquestes activitats estaran organitzades per als marrinxos. Jordi Rubio impulsa l'elaboració d'un trencaclosca solidari per a les festes d'altura. Amb motiu del seu comiat, com a membre i ballador de la faràndula, Rubio ha decidit un puzzle solidari amb imatges de la faràndula olotina. Descobreixen el passat històric de Sant Feliu de Pallerols a través de visites guiades. La darrera ruta històrica l'ha dirigit a l'historiador Xavi Solà, que ha fet veure als assistents peculiaritats d'alguns dels edificis icònics del poble. En esports, el club tenis taula Olot queda eliminat de la Champions. Ha acabat la fase de grups amb una victòria i dues derrotes. Amb aquests resultats, el conjunt olotí arribarà ara a la segona màxima competició europea. El Club Escola Futbol Bosa Tosca celebra una nova edició del Memorial Licu marcada per un gran nivell de futbol base. El Barça en categoria benjamina i la Dama en categoria lavina es van endur el trofeu de campió. I a la contraportada parlarem de la castellfollitenca Isabel Benal, que reflexiona sobre l'aigua a través de l'art. Ho fa a través de la nova exposició que es pot veure al Museu de la Garrotxa fins al proper mes de gener.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el foc, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. Els Mossos investiguen la mort a punyalades d'un home de 45 anys a Manresa, al Bages. S'ha rebut l'avís a prop de les 5 de la matinada aquest dimarts i la policia i el Servei d'Emergències Mèdiques han intentat reanimar-lo sense èxit. El govern i l'ICF engeguen un paquet d'ajudes per a empreses afectades per les restriccions de la pesta porcina africana. S'inclouen mesures específiques per a escorxadors de la província de Barcelona i granges. Dos detinguts per un cultiu d'interior de marihuana amb 835 plantes en un local d'una empresa de Ripoll. Els dos arrestats estan acusats d'un delicte de defraudació de fluid elèctric per valor de més de 12.000 euros. S'han multat 110 conductors el 2026 per circular pel carrer del bus gràcies a les càmeres dels agents de la policia local. La tecnologia permet connectar-se en temps real amb la DGT per tramitar la sanció amb la prova de la infracció. A la pàgina internacional en economia, la inflació a l'eurozona puja el 3,3% a l'agost pel preu de l'energia i se situa en el nivell més alt en 3 anys. Espanya se situa entre els països on més han incrementat els preus amb un 4,5%. I a la pàgina dels Estats Units dimiteix el secretari d'Exèrcit per friccions amb el de Defensa. Peter Hedges, d'An Discord, va acceptar el càrrec el 2025, però les desavinences amb Hedges i el fet que aquest acomiadi els càrrecs de l'Exèrcit l'han portat a presentar la seva dimissió.
El temps amb Dani Ramírez. amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
El mes de setembre ja és aquí. Teòricament comença la tardor meteorològica. Setembre, octubre i novembre són els tres mesos a l'hora de fer les estadístiques del temps de tardor. Doncs bé, de moment de tardor ni gota, no la ensumarem per enlloc. La matinada ha estat una mica fresca, de finals d'estiu en algun sector del Pirineu, però de dia farà calor. Avui màximes de 30 a 33 o 34 graus. Déu-n'hi-do, no hi ha possibilitat de pluja, potser alguna gotera del Ripollès, dia de sol, i els propers dies el més destacable és que, malgrat hem entrat al setembre, l'ambient serà de ple agost. Ha de pujar molt la temperatura dijous, divendres i dissabte, sobretot divendres, amb màximes per sobre dels 35 i acostant-nos als 37 o 38 graus. Aquesta seria la notícia d'aquesta setmana, d'aquesta primera setmana de setembre, que ens portarà moltíssima calor i el temps no canvia. Per tant, també dimecres, dijous, divendres, sol, pràcticament no hi haurà nuvolades al Pirineu i la temperatura que es dispara per sobre els 35 i potser 37-38 graus. Al sector de Lleida podríem fregar els 40 graus. Pensem que això no es donaria a les comarques de Girona, però vaja, una temperatura excepcionalment elevada. De moment el temps no canviarà. Podria ser que cap al 8-9 de setembre hi hagués alguna tempesta, o també cap al voltant del 12-13 de setembre. Queden molts dies. El mes de juliol va ser sec en general, llevat del Pirineu, i el mes d'agost ens va deixar molta pluja al Pirineu, per exemple, 180 litres a Ull de Ter o 140 litres a Núria, però convé pluja, especialment cap a la costa, on la sequera ha estat ben forta. Aquesta nit hem baixat a 12 graus a Camprodon, també a Puigcerdà, 16 a Olot, 16 a Mieres, 19 a mig a Vic, o 20 graus a Girona, la més alta, 23 a Llançà i a Palamós.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimarts 1 de setembre de 2026. La Garrotxa ha viscut un estiu tranquil pel que fa a rescats al medi natural. Els GRAI, del Parc de Bombers d'Olot, expliquen que l'única comarca on han augmentat les xifres ha estat el Ripollès. Les dades fins a mitjans d'agost d'aquest any ja superen les que va haver-hi en tot el 2025. El cap del grup de rescat, Pere Planagumà, detalla que les altes temperatures han provocat que hi hagués més gent a les zones d'alta muntanya.
L'informatiu del migdia.
Estiu tranquil pel que fa als rescats a zones de muntanya de la Garrotxa. Segons expliquen des dels GRAE, del Parc de Bombers d'Olot, les xifres són similars a les dels últims anys. Les diverses onades de calor dels darrers mesos han provocat que hi hagués més gent a les zones de muntanya i en gorgs i alhora provoqués més actuacions per part dels GRAE. És una situació que ha passat especialment al Ripollès, on a hores d'ara les dades ja superen a les que va haver-hi en tot el 2025. En el cas de la Garrotxa, el cap del grup de rescat, Pere Planagumà, diu que ha estat un estiu tranquil.
Ha sigut normal, ha sigut no massa feina, encara estem en xifres inferiors, diguem-ne, a el que seria el final d'any, el tancament d'any, però encara queda ben bé un trimestre i llavors si les condicions meteorològiques, el tema dels bolets, tot això, jo crec que acabarem en números semblants als altres anys.
Pel que fa a tipologia de rescats, durant aquest estiu no n'hi ha hagut, especialment a les zones de bany. Els gorgs garrotxins han estat un dels punts d'interès per molts visitants durant aquests mesos, però els rescats més habituals han estat en zones d'alta muntanya.
A nivell estadístic fa o no fa els mateixos, per tant, sí, la gent buscava l'aigua però no hi ha hagut especial incidència ni sinistralitat. No ha sigut aquest el servei estrella. El servei estrella ha sigut gent que caminava alta muntanya, gent que doncs ha tingut un problema en una zona de difícil accés i l'hem d'anar a buscar.
Una de les novetats pels GRAE d'Olot que han pogut gaudir durant part d'aquest estiu és l'helicòpter. Ja és fixa al parc 365 dies l'any i, com remarca Planagumà, és una gran notícia per tenir una resposta encara més ràpida.
Home, bàsicament suposa pel ciutadà. És una resposta molt més ràpida, per tant, una millora en el sentit de que sortim molt més ràpid del nostre base i helitransportats, i això vol dir que arribem abans i que podem donar una millor atenció.
Des dels GRAE preveuen que en el que queda d'any les xifres de rescats a la Garrotxa s'assimilin a les del total del 2025.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull DAIFE. DAIFE. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Seguim amb més temes i ja queden molts pocs dies perquè comenci les festes d'altura. Obrim bloc de notícies de les festes.
La Diputació de Girona t'ofereix tota la informació de les festes d'altura.
Un bloc de notícies que ja ve carregat, evidentment, perquè ja estem en la setmana, concretament de divendres, que començaran les festes d'altura, quan s'obrin les portes de l'hospici a partir de 5:45 de la tarda. Un dels actes que, evidentment, veurem novament en aquestes festes d'altura, i ja és tradicional, és la Batalla de les Flors, que està a punt de fer el seu centenari. Per part del CID celebren que aquesta activitat pugui fer 100 anys de vida, 30 dels quals organitzada per ells. A més, es mostren molt satisfets per la incorporació de colles noves que garanteixen la vitalitat d'aquesta acte emblemàtic de les festes, informa Jan Bretxa.
Un dels actes més emblemàtics que apareix a la programació de les festes d'altura és la Batalla de les Flors, un esdeveniment conegut per a tothom que es prepara per celebrar el segle de vida, ja que aquest any serà la seva 99a edició. Aquest dissabte 5 podrem trobar 12 colles que lluitaran per aconseguir els 5 premis. Entre música i grans carrosses vestides amb flors, la plaça Clarà es convertirà en una gran festa. Des de fa 30 anys, el Centre d'Iniciatives Turístiques s'ha encarregat d'organitzar aquesta activitat i ha incorporat els següents canvis. Adela Moya és la presidenta del Centre d'Iniciatives Turístiques.
Vam fer un canvi de format perquè abans eren només plataformes. Clar, no tothom, no totes les colles tenen una plataforma. Hi ha colles que són una comparsa. No tenen cap remol ni una plataforma així per sortir. Per això vam fer un canvi de format i vam dir, home, poden venir colles però que portin un motiu de paper. Sigui amb complements, amb barrets, amb faldilles, amb el que sigui, però...
Serà imprescindible.
I a més, sí, perquè és l'essència, és, clar. I no havia de ser precisament una plataforma que no tothom té i és car, això.
Durant molt de temps, les colles s'han anat preparant i construint la seva carrossa per intentar guanyar. Tota la seva construcció ha sigut a porta tancada i el jurat haurà de valorar si valdrà la pena guardonar-lo. Però no només serà un espectacle de mirar i premiar les carrosses. Un cop finalitzada la desfilada, arriba la batalla del confeti, la festa entre els concursants i el públic. Un confeti amb caire social, ja que ho fabrica íntegre.
Però, clar, el més fàcil és agafar i fer una comanda doncs, per Amazon a la Xina i t'envien el que vulguis. I, bueno, ja està bé, no tinc per res contra aquest format. Però també és bo que... Home, sempre que dintre de la societat podem buscar coses, en aquest cas, mai millor dit, no? Integra amb un acte com aquest, doncs, home, jo crec que també tots plegats ens n'hem de sentir satisfets.
Gràcies al relleu i tradició, aquest gran acte farà l'any vinent el seu segle d'història, un acte que va començar el 1927 i que això mostra la importància d'un esdeveniment d'aquestes mides.
De la Batalla de les Flors, activitats familiars com en Bauca i Filomena, que seran algunes de les propostes musicals per a un públic familiar per a aquestes festes d'altura. Aquestes activitats estan organitzades per als marrinxos i es duran a terme just després de la cercavila infantil i del ball dels 4/4 al final. Ens ho explica Daniel Puigbert.
I per què?
Queda menys d'una setmana per l'inici de les festes d'altura i des de l'organització destaquen des de fa anys que són unes festes adaptades a tots els públics on cada persona hi pot trobar el seu encaix amb diferents activitats. Els Marrinxos són una de les entitats que més actes organitzen i participen durant aquestes festes. La tamborrada i el ball de 4/4 són algunes de les activitats que fa alguns anys que participen i que estan més que consolidades. Enguany, però, també hi haurà protagonisme per la música familiar, ho explica el regidor de festes a l'Ajuntament d'Olot, Aniol Sallabona.
Unes de més tradicionals tiran endavant actes com la tamborrada, alguns que han anat guanyant pes, com és el ball dels 4/4, i que també doncs, participen en actes tan emblemàtics com són la Batalla de les Flors, que ells ens aniran explicant una mica com ho han afrontat tot aquest any, i són moltes les entitats que ens ajuden, com veieu, a tirar endavant aquests actes de caràcter més familiar, pensat també pels més petits de la casa, molta faràndula, molts balls de faràndula, activitats de tarda, sobretot, també.
Aquests actes de caràcter familiar també incorporen música. Enguany hi haurà dues activitats musicals pensades per a tothom. En Bauca i Filomena són les dues propostes que es podran escoltar durant aquests dies. El director de les festes d'altura, Jordi Serrat, explica els trets diferencials d'aquestes dues propostes.
Gràcies, que ells ens han preparat un espectacle que té molt a veure amb els valors de les festes, que és la cultura popular, i el fet de la festa major com a tal. Per tant, bueno, ens semblava superapropiat i més que la qualitat musical és boníssima. L'altra proposta és Filomena, la tindrem després dels quatre quarts, que llavors els marrinxos els explicaran superbé. Filomena és un grup de música tradicional que canten les cançons més populars i ho fan com s'han fet sempre, amb música tradicional i amb instruments de la tradició folk.
La primera serà en Bauca, que es durà a terme al Firal a 6:45 de la tarda, just després de la Cercavila Infantil. Es defineixen com un grup amb un directe festiu, després de 15 anys ja de trajectòria. Filomena serà el dilluns a 6:45 de la tarda, també al Firal, just després del ball 4 quarts, que tindrà lloc a la plaça de l'1 d'octubre. L'objectiu de Filomena és poder treure i introduir els més petits en el món de la música tradicional.
I Jordi Rubio ha impulsat l'elaboració d'un trencaclosca solidari per les festes d'altura. Amb motiu del seu comiat com a membre i ballador de la faràndula, Rubio ha decidit crear un puzzle solidari amb imatges de la faràndula olotina. Tots els diners recaptats aniran en benefici a la Fundació Albert Bosch sota la campanya El fitxatge que ens falta.
El ballador de la faràndula, Jordi Rubio, ballarà per últim cop els gegants d'Olot per aquestes festes d'altura. Després de 26 anys ballant la faràndula, ha volgut impulsar l'elaboració d'un trencaclosques solidari a benefici de la Fundació Albert Bosch per a la investigació del càncer infantil. N'ha parlat Jordi Rubio, l'impulsor d'aquesta iniciativa.
Aquesta iniciativa neix del meu últim any com a geganter, com a diguem, personatge de la faràndula, que he estat, ara ho comentàvem amb el regidor, 26 anys ballant cabassuts, cavallets i gegants, i me volia donar algun retorn a la ciutat, no? Farandolera com és Olot. Per això vam decidir poder fer uns trencaclosques. De seguida que vaig trucar a la Cristina i dic, escolta'm, no em vull quedar aquests beneficis vull que vagin a una fundació que treballen per la investigació del càncer.
Tots els beneficis generats amb la seva venda aniran destinats íntegrament a l'actual projecte de la fundació sota la campanya El fitxatge que ens falta, que té l'objectiu de crear una nova unitat d'investigació d'alt rendiment a la Vall d'Hebron, Institut de Recerca, per accelerar el desenvolupament de nous fàrmacs per a pacients oncològics pediàtrics. Cristina Sanz és la directora de la Fundació Albert Bosch.
Com sabeu, la Fundació Albert Bosch té més de 20 anys d'història, està aquí arrelada a la Garrotxa, es dedica a la investigació del càncer infantil. Com sabeu, és la primera causa de mort entre nois i noies de 5 a 14 anys i per tant, tot el que puguem fer per tenir doncs, aquesta nova unitat que volem crear d'acceleració de nous medicaments pel càncer infantil, doncs benvingut serà.
Per part de l'Ajuntament d'Olot, veuen això com un element més de les festes d'altura i directament integrat a la ciutat per sempre. A més, mostren un agraïment pel compromís que Rubio ha fet per a la faràndula olotina i pel significat que tenen d'aquest trencaclosques. Aniol Sellabona és el regidor de festes de l'Ajuntament d'Olot.
I em sembla doncs, una manera fantàstica doncs recordar aquest moment del comiat, que segur que tindrà moments doncs, més nostàlgics, sí. Més melancòlics, un punt de tristesa segurament i d'enyorança quan arribi el moment, però recordar-ho jo crec que amb aquest trencaclosques també jo crec que amb el temps doncs, et servirà perquè quan els vagis veient puguis recordar tots aquests bons moments que has passat a la faràndula, que espero que hagin sigut molts i molts i que hagis donat vida a aquestes figures i per tant doncs, en nom de l'Ajuntament com a regidor t'agraeixo aquest compromís que has tingut.
Amb aquesta iniciativa, Jordi Rubio tanca una etapa de la faràndula olotina amb un objecte carismàtic i amb un significat social. Els puzzles es podran trobar en diferents punts de venda d'Olot com Casa Valdiret, Integra, entre d'altres. El seu preu de venda és de 12 euros.
Diputació de Girona. Sempre donant suport a les tradicions i cultura popular de casa nostra.
I abans dels esports, anem cap a Sant Feliu de Pallerols, on es descobreix el passat històric a través de visites guiades. La darrera ruta històrica l'ha dirigida l'historiador Xavier Solà, que ha fet veure als assistents peculiaritats alguns dels edificis icònics del poble, a més d'explicar qui havia viscut abans al municipi i a què es dedicaven. La pròxima visita es farà el 12 de setembre, informa Gerard Puigdemont.
L'historiador Xavier Solà, qui coneix bé Sant Feliu de Pallerols perquè l'ha investigat i documentat, ha fet veure tota mena de detalls ben curiosos als assistents de la darrera ruta històrica accessori cap al poble. L'objectiu era explicar quina evolució ha anat tenint el nucli de Sant Feliu a través d'edificis icònics.
Però ara això, com creix, com neix, com creix i com es transforma un poble des del voltant de l'any 1000 fins a l'actualitat. Val, des de l'alta edat mitjana, al voltant de l'església parroquial, conforma un espai sagrat, que és la sagrera medieval, la sacrario, després com neix amb la cellera, com s'amplia, es va ampliant cap al riu amb la sagrera, després creix la població i s'amplia amb noves places, com aquesta d'aquí, la plaça del Firal, o després cap al carrer Sant Sebastià, durant el segle XVI i XVII.
A través de l'urbanisme i d'algunes cases es pot descobrir fins i tot qui havia viscut abans al poble, majoritàriament pagesos que abans vivien en masies dels voltants i que després d'establir-se al poble van compaginar la feina al camp amb altres feines artesanes com la sastreria, la fusteria i el treball amb teixits.
Pots anar llegint gairebé bona part de les llindes de les cases, finestres, portes, que et donen moltes pistes, molta informació sobre qui va viure en aquest lloc i qui va, quan es va construir, no? Perquè apareixen les dates, apareixen els noms de les persones.
Va ser aquí quan el poble va tenir un augment de població significatiu, arribant gairebé als 2 milers d'habitants. Aquesta, però, és només una de les moltes històries que defineixen aquest poble garrotxí. Les reunions amb els caps de casa, la religiositat en alguns moments determinats i el ball dels gegants, cavallets i la mulassa al voltant de l'església del Roser també defineixen el passat i el present de Sant Feliu. L'Ajuntament potencia aquest tipus de visites. El 12 de setembre se'n farà un altre.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu. L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva d'aquest dimarts parlant del Club Tenis Taula Olot, que ha quedat eliminat de la Champions. Ha acabat la fase de grups amb una victòria i dues derrotes. Amb aquests resultats, el conjunt olotí ara arribarà a la segona màxima competició europea com a cap de sèrie amb l'objectiu de passar la primera ronda.
El Club Tenis Taula Olot ha iniciat la temporada i ho ha fet amb la màxima competició intercontinental a nivell de clubs, la Champions. El conjunt olotí, que ha viatjat a França per jugar aquesta fase preliminar, ho ha fet amb Pantoja, Rafa de las Heras, Damien Provost i Dylan Chaperon, qui s'estrenava amb la samarreta olotina. Després dels tres partits, el conjunt olotí ha quedat tercer classificat i no ha pogut classificar-se per la següent ronda. El vicepresident del Club Tenis Taula Olot, Xavi Celles, ha explicat que no ha pogut ser, però afirma que ha estat una excel·lent experiència com a club i també per als propis jugadors.
Per primera vegada a la Champions, una experiència increïble, i anàvem amb expectatives, lluitar-ho al màxim, però no ha estat possible, si bé que s'ha competit i pensem que s'ha fet un bon paper, hem quedat tercers de grup, amb dues derrotes i una victòria, i no ha pogut ser, se'ns ha acabat el somni de la Champions, però bueno, passem a jugar a competir a la Europe Cup, i bé, una gran experiència, realment com a club i com els jugadors que hi han participat, una molt bona experiència.
La seva aventura europea no va començar del tot bé, perdent 3-1 davant el conjunt txec, el Dinamo Praga, el rival més fort del grup i que venia de ser subcampió de la ETU Cup, la segona màxima competició europea. En la jornada d'aquest dissabte, els jugadors van derrotar la Ventafocs del grup per un contundent 3-0 a l'Odorheiu romanès, un resultat que feia que el Club Tenis Taula Olot depengués d'ell mateix per avançar de fase en el partit disputat aquest diumenge. No obstant això, el Roskilde danès va ser el vencedor d'aquest partit per un dur 3-0.
És una altra història, però a la Champions no hi ha ni un sol jugador fàcil. Hi ha jugadors amb molta experiència i tots els partits hem vist que fins i tot els que hem guanyat i que vam guanyar amb els romanesos 3-0, poder si exceptuem el tercer jugador romanès que era algo més fluixet, tots els partits són molt incòmodes, jugadors molt avesats a competir a aquests nivells, que costa molt guanyar cada punt. Bé, pensem que sí, que hem vist un altre tenis taula.
Després de no poder aconseguir passar la següent ronda de la Champions, el club tenista de l'Olot passarà a ser cap de sèrie de la ETU Cup, la segona màxima competició europea. Aquesta primera ronda es jugarà del 13 al 15 de novembre en una seu encara per decidir i on el conjunt olotí vol aconseguir passar de ronda i competir al màxim.
I de tenis taula passem a parlar de futbol formatiu, perquè el Club Escola Futbol Bosc de Tosca va celebrar aquest darrer cap de setmana una nova edició del Memorial Lico, marcada per un gran nivell de futbol base. El Barça en categoria benjamina i la Dama en categoria Lavinàs es van endur el trofeu de campió. Durant el cap de setmana van passar 48 equips i centenars de persones per les instal·lacions del Club Garrotxer. Durant el diumenge també va ser el torn de la participació de dos equips internacionals, un alemany i un romanès. Cap de setmana de futbol, gairebé 24 hores a les instal·lacions del Club Escola Futbol Bosc de Tosca en una nova edició del torneig de futbol base amb més de dues dècades d'història i des de fa 14 anys també que recorda la figura d'Enric Rodà Serra Lico, president del club entre els anys 1990 i el 2013. 48 equips van participar en l'edició d'enguany, entre els quals hi havia el club local, el Barça, l'Espanyol, la Dama, el Girona i la resta d'equips de diferents punts de Catalunya. Durant el diumenge també va ser el torn de la participació de dos conjunts internacionals, com és el cas del PSV Wesselhausen alemany i l'Atlètic és latina, romanès, amb el qual el Club Groc hi té un vincle des de fa uns anys. Al terreny de joc, dissabte el Barça es va endur la final davant l'Espanyol als penals, després d'empatar durant els 20 minuts de partit. Al llarg del dia es van veure jugadors de diferents pedreres del futbol base de primer nivell en una jornada marcada per la calor. Una calor que també va fer acte de presència el diumenge en la categoria Lavina, on l'Adam va guanyar el torneig gràcies a un gol al darrer segon de la final davant la Fundació Unesportiva Cornellà. Clubs garrotxins com la Fundació Unesportiva Olot i el Joventut Sant Pere Màrtir també van participar en aquest torneig. En els dos es van entregar premis als equips campions i també de diferent caire, com el de joc net, a la millor afició i el millor jugador de cada fase, or, plata i bronze, entre altres reconeixements. Des del club valoren positivament aquesta edició, on es va fomentar la cohesió del grup i el bon ambient de futbol al camp i també a les grades.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent.
I avui a la contraportada parlem de la castellfollitenca Isabel Benal, que reflexiona sobre l'aigua a través de l'art. Ho fa a través de la nova exposició que es pot veure al Museu de la Garrotxa fins al mes de gener. Porta per títol Deus i l'autora plasma la seva relació i reflexions al voltant de l'aigua. Com ens hi relacionem i els usos que en fem els humans són dos dels punts de partida.
La contraportada.
Fins al 10 de gener es pot veure a la sala oberta 2 del Museu de la Garrotxa una exposició que reflexiona a través de l'art quina relació tenim amb l'aigua i com d'important ha estat, és i serà per la Garrotxa. Porta per títol Deus i és obra de l'artista castellfollitenca Isabel Benal, que des de fa anys està establerta a Barcelona ja que treballa a l'Escola La Massana. En parla Montse Mallol, directora dels Museus d'Olot.
A partir d'aquesta escola de paisatge, avui, des del segle XX i segle XXI, hi ha tot un seguit d'artistes, com la Isabel, que el seu pilar és, un pilar molt important de la seva obra, és aquest diàleg amb el paisatge, però paisatge, com a element de reflexió, com a element, jo diria, de reivindicació, com a element gairebé d'activisme ecològic.
I és precisament tota aquesta influència i llegat de la mateixa autora la que l'ha nodrit per fer aquesta mostra, que reflexiona sobre la industrialització de l'aigua, l'aprofitament de l'aigua i fins i tot convida a debatre sobre l'ús de l'aigua. També proposa entendre el concepte pou i aigua com a metàfora d'espai de coneixement. En parla ella mateixa.
Sí, tot el meu treball surt de molt de les vivències d'aquí, d'infància, d'adolescència, del que he vist i m'he educat, un entorn rural, la tradició pictòrica, com deia la Montserrat, també el pessebre, també l'imaginaria religiosa, és a dir, tota una sèrie de coses que m'han anat imbuint i que un cop amb la distància et van sortint.
I és que cap moment és dolent per reflexionar i valorar realment aquest recurs natural, tot i que ara no ho patim, venim d'anys de sequera greu, d'uns anys que la falta d'aigua va canviar el paisatge i l'aspecte d'algunes deus, rierols i fonts de la comarca.
Reflexionant sobre l'aigua, tanquem l'informatiu migdia d'aquest dimarts 1 de setembre de 2026. Més actualitat, com sempre, a garrotxadigital.cat, a les xarxes socials de Ràdio Olot, Instagram, Twitter i Facebook, i a partir de les 3, amb els butlletins informatius habituals de l'antena de Ràdio Olot. Gràcies un dia més per la confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.